COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, delegat de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
I també amb nosaltres el Juan Carlos Valero, redactor en cap d'Economia de ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos. Benvingut també.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Salvador Esteve. Senyor Esteve, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el president de la Diputació de Barcelona. Parlarem de moltes coses que afecten a la Diputació, als ajuntaments, a la política catalana, a la política espanyola, de moltes coses, però jo abans que res m'agradaria començar a parlar amb el senyor Esteve d'una qüestió que té revoltats els ajuntaments catalans, mitjans i petits, sobretot també les diputacions, molt preocupades, són l'Ajuntament d'Ajuntaments, que és aquesta llei de règim local que ha posat en marxa el govern central i que ve aixecant moltes queixes i molta preocupació en el món local. Perquè quin és el quid de la qüestió i quin és el problema principal que està, doncs, bueno, neguitejant els ajuntaments, senyor Esteve?
Bé, aquesta nova llei de règim local, jo crec que la principal cosa que té i que no ens agrada és que trenca amb la tradició democràtica dels ajuntaments democràtics, que han fet una feina importantíssima en aquests 35 anys que fa que hi som. Talla també amb l'autonomia local, perquè de fet condiciona molt, sobretot amb els ajuntaments mitjans i petits, les feines que poden fer. Hi ha una sèrie de qüestions que, de fet, prohibeix fer-les als ajuntaments, algunes tan importants com els serveis socials. Són serveis que nosaltres entenem que, prestats des de la proximitat, són sempre més efectius i més econòmics. I el que fa és dir, aquests ajuntaments, els de fins a 20.000 habitants en avall, tots tenen el risc de ser-hi. Perquè es vegi la magnitud, a Lleida només hi ha un ajuntament, que és la capital, que tingui més de 20.000 habitants. Per tant, tots els altres queden pendents d'aquesta llei. El que els diu és, si fan un servei i el preu del cost del servei i l'eficiència no és l'estàndard, el que farem és traspassar l'obligació del servei a la Diputació, perquè li faci la Diputació. Va, això ja està dit, però a l'hora de posar a la pràctica, quin és el cost estàndard d'un servei de recollida d'escombraries? És el mateix el d'una ciutat com Barcelona, que amb un bloc de pisos, hi ha 200 pisos, que anar a un poble que per recollir la mateixa tonelades d'escombraries han de fer 25 quilòmetres. Per tant, és molt difícil de calcular aquest cost. I després hi ha una altra cosa. Això fet des de la proximitat, des de la gent que viu al territori, i d'acord que el bo és que tots aquests serveis es mancomunin entre diferents ajuntaments per raons d'economia d'escala, però es presten més bé i més barat des de la proximitat que des de la Diputació de Barcelona, per exemple, que tenim doncs molta gent, molts funcionaris treballant i molt ben preparats, però que ens costaria molt trobar gent especialistes en recollida de residus o bé
serveis socials
en arreglar el clavegueram de Sant Jaume de Frontanyà.
Clar. I tot això passa, aquestes competències, aquesta llei, a les diputacions. I les diputacions, com la de vostè, per exemple, la de Barcelona, estan preparades per assumir tot aquest volum de competències? O, per exemple, el cas de Lleida que vostè plantejava?
En absolut.
Que tots els ajuntaments són més petits?
En absolut. És impossible fer això i, aleshores, l'única sortida possible és externalitzar, privatitzar el servei, no? Que jo crec que és una de les visions inconfessables d'aquesta llei. Es va afavorir la privatització dels serveis d'una manera descarada, perquè és impossible que una diputació es pugui fer càrrec d'això. Aquesta visió que imposa la llei és totalment al contrari del que ara estan fent les diputacions. Les diputacions, en aquest moment, estem ajudant moltíssim, sobretot en els ajuntaments mitjans i petits, també amb els grans, però sobretot en els mitjans i petits, perquè els hi fem tot allò que cada ajuntament, en la seva condició de gent electa que els han votat, tenen unes prioritats d'acció que ens diuen a l'Ajuntament: volem fer això, això i això. Ens diuen a la Diputació. I nosaltres, en funció del que ens demanen, els hi prestem recolzament. I així, amb els que volen, els hi fem la recaptació, els hi fem el manteniment del padró municipal, els hi fem estudis econòmics, els hi fem assessorament jurídic, tot allò que ens demanen, però sempre partint de la independència de cada ajuntament, que té les seves prioritats. Ara es subverteix això, és al revés. Haurem d'anar, segons la llei, amb el poble tal. Vostè no fa ben bé aquestes coses, ja les farem, nosaltres.
No? Qual... Bueno, això, la idea poder ser primar els ajuntaments, no encara més? O què?
No. Jo diria fer els desaparèixer. Perquè, a més, la llei porta un altre condicionant, que és que l'interventor municipal, que passa a dependre directament del Ministeri d'Economia, doncs pot fer informes, si els hi demanen, cap al Ministeri, inclús sense que ho sàpiga l'alcalde. La qual posen, de fet, un comissari d'Hisenda a cada ajuntament. Això sí, el sou de l'interventor l'ha de continuar pagant l'Ajuntament.
Molt bé. Daniel?
Potser enllaçant amb això, el faria com dues preguntes. Primera, jo puc dir que quan va sortir aquesta proposta de llei i vaig veure les reaccions dels ajuntaments, va causar una certa indignació en dos sentits. Primer, perquè tots els del PP van dir a favor, tots els altres tots en contra. Em va semblar que ningú ho sometia a una anàlisi crítica real, és a dir, els del PP per principi acceptar i els altres per principi en contra. I estic segur que dins del PP n'hi ha contra aquesta llei i de l'altre costat també deu haver que estan a favor, imagino.
Jo, la primera part estic d'acord, la segona no.
No hi haurà ningú, no hi ha cap alcalde, ningú que li semblarà bé.
No li pot semblar.
Bueno, els ajuntaments grans poder el que fan és callar, no?, alguns ajuntaments.
Jo crec que les grans capitals. En el cas del PP es calla per obediència de partit, però jo, que formo part del comitè executiu de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, jo he viscut les que té majoria del PP, jo he viscut les deliberacions que hi ha en el comitè executiu i he format part de la confecció d'esmenes que hem acordat tots plegats i que no s'han acceptat. Per tant, satisfacció per part de cap alcalde no n'hi pot haver. No n'hi ha.
Un segon aspecte. Us he plantejat això, però és necessari fer una reforma de la llei local? I llavors, quins elements dins d'aquesta llei vostè canviaria de forma que pugui ser acceptable, mai és del tot agradable, però alguns punts que atreure i que tira endavant en algun aspecte aquesta llei. Proposaria algunes reformes concretes?
Sí, s'han de fer... Calia una reforma a la planta local. Però es havia començat per una cosa, per una llei de finançament. Els ajuntaments sempre han estat mal finançats, des del primer dia.
Encara estem així. Això és un discurs que fa anys que ho recordo.
Sí. I hi havia el plantejament Felipe González, recorden d'aquest senyor, no? 50% estat, 25% autonomies, 25% ajuntaments. Els ajuntaments estem al 14% i hem passat 35 anys. La dada és aquesta. La llei es fa amb l'excusa de racionalització i del tema econòmic, endeutament. Hem de mirar que els ajuntaments no tinguin endeutament. L'endeutament dels ajuntaments és el 4% del PIB, el 4%. Si tenim en compte que entre Madrid i València gairebé fan el 2, veurem que la resta no hi ha un endeutament. No fem dèficit dels ajuntaments. Per llei no podem fer dèficit i no en fem. Per tant, no val això de que anem a estalviar. I una altra cosa, es va posar de que com un avenç endavant de racionalització i d'estalvi, reduir les dedicacions exclusives dels regidors i escurçar el nombre de el que en podríem dir empleats de lliure designació. Per aquí tampoc això no és veritat. Els posaré un exemple que conec molt bé, que és l'Ajuntament de Martorell. 28.000 habitants. Tenim una regidora amb dedicació exclusiva i la llei ens diu que en podem tenir 10, la nova llei. Tenim un càrrec d'aquests de designació directe, lliure, i en podem tenir 10. Per tant, no és veritat que anem a estalviar amb aquesta llei. Al contrari.
Llavors, vostè aventura que poden haver-hi canvis, que el govern central pot fer alguna modificació encara amb aquesta llei, que ja està en vigor. Vull alguns canvis s'haurà de fer. Estan oberts a negociar-ho, almenys pel que vostè deia, si inclús els ajuntaments del Partit Popular, partit en el poder, estan en desacord amb aquesta llei, alguna cosa, algun gest haurà de fer, poder, no?, el govern de senyor Rajoy, o no?
El que fem, i de fet, abans d'ahir i ahir vam tenir una macrojornades en el Parlament de Catalunya, que van venir els principals catedràtics de dret administratiu de tot Espanya, i el que anem a fer és a promoure la inconstitucionalitat d'aquesta llei. Estem ja, els ajuntaments estan aprovant, necessitem 1.200 ajuntaments, els tindrem i presentarem un recurs d'inconstitucionalitat. Perquè va en contra del principi de subsidiarietat que marca la Unió Europea i contra l'autonomia local, clarament. Per tant, i perquè creiem, i també ens ho diuen els tècnics, els catedràtics, de que la Constitució diu una cosa, però que aquí s'hi ha d'afegir tot allò que hem anat fent els ajuntaments durant aquests 35 anys i tota l'evolució que hem anat fent els governs locals en el sentit d'aquest.
Aquest recurs que l'interposaria la Federació Espanyola de Municipis i Províncies? O...
No, no. Això han de ser ajuntaments individualment. I agrupats. Hem de ser com a mínim 1.200 ajuntaments. que els tindrem, perquè llevat del PP, tots els altres partits polítics estem d'acord en presentar-lo, i per tant tindrem de sobres aquests 1.200
ajuntaments. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte amb el senyor Salvador Esteve, que és el president de la Diputació de Barcelona, i en companyia del Daniel Arasa, del Juan Carlos Valero i del Marcos Pardeiro, que diu que vol preguntar també. Doncs endavant, Marcos.
President, el procés cap a la consulta avança, el procés de la creació d'estructures d'estat del president de la Generalitat també avança. Aquesta setmana hem vist dos exemples. Dimecres es va reunir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir per segona vegada i dijous es van presentar les bases per la creació de la hisenda pròpia. Li volia preguntar sobre el procés de la consulta, si a vostè com a president de la Diputació li arriba aquest rebuig d'empresaris de què s'ha parlat molt aquests últims dies, sobre els empresaris que estan en contra d'aquest procés sobiranista. I sobre la hisenda pròpia, preguntar-li en concret el paper de les diputacions que tenen un paper protagonista en aquesta hisenda pròpia. Aquestes dues coses, gràcies.
Sí,
com pot comprovar, han canviat de tercios, com diuen, hem passat dels ajuntaments al gran tema. Però bueno, endavant.
Pel que fa a la percepció dels empresaris, el president de la Diputació, evidentment, parla amb empresaris, però el que parla més és amb alcaldes i ajuntaments. I això és una constant, i el que puc dir que la majoria d'ajuntaments són favorables a la consulta, entre altres coses perquè hem arribat des de, sobretot el que exerceix algun tipus de govern, hem arribat a la conclusió que el punt econòmic en el qual ens trobem doncs no és viable. Si ens quedem allà on som, no pot ser. Per tant, hi ha d'haver un canvi, no se'ns ofereix en l'horitzó cap altra proposta que no sigui el dret a decidir. A més, el dret a decidir comporta que cadascú digui el que li sembla que vol fer, el que vol fer. Per tant, estem a favor majoritàriament, els ajuntaments estan majoritàriament a favor del dret a decidir, que el dret a decidir no comporta ni la independència ni res, comporta saber quants estem a favor d'una cosa o de l'altra. Per tant, és un fet democràtic essencial això d'anar a votar. No ens sembla pas demanar una cosa extraordinària, sinó saber què volen els nostres ciutadans. Un tema. El segon, el de l'agència tributària. Ja fa un any i mig, deu fer, que vam firmar un conveni amb la Conselleria d'Hisenda
d'Economia
de la Generalitat i les quatre diputacions, en què ens posàvem a treballar conjuntament per fer aquesta marca que diem Tributs de Catalunya, agafant la base de els organismes de recaptació que tenen les diputacions, que recapten els impostos municipals de tots aquells ajuntaments que ho demanen, i per tant, sobretot la Diputació de Barcelona ja té en el territori 100 i escaig d'oficines que es dediquen a recaptar els impostos. Aquest conveni va en el sentit de que es puguin recaptar tant els impostos municipals com els de la Generalitat, en principi, és això. I que, a base del creuament de dades i tota la informació que tingui, combatre en tot el possible el frau fiscal. Aquesta és la finalitat, de moment, d'aquest conveni i del que es va presentar
el dijous
passat.
Tributs de Catalunya.
A la seu de la Generalitat de Catalunya. Sí. La idea és aquesta. Estem parlant de... Avui, tal com es diuen els diaris, hi ha programes informàtics per connectar els diferents sistemes de treball de les quatre diputacions i de l'Agència Tributària de la Generalitat, i anem fent camí cap a aquest futur exigente pròpia de Catalunya.
Quina quantitat, perdona, Joan Carles, quina quantitat es recapta ara mateix en quant a impostos municipals i de la Generalitat? Ho tenen calculat per sobre, aproximadament, o no?
En aquest moment, la Diputació de Barcelona deu recaptar uns 1.500 milions d'impostos municipals.
Joan Carles.
Sí, jo volia... Jo agraeixo que el president de la Diputació de Barcelona sigui absolutament legalista, com no podria ser d'una altra manera, i que aquesta col·laboració entre les diputacions i en la recaptació de tributs es basi en la plena vigència de la legalitat vigent, valgui la redundància, en el sentit de que es parli només de la recaptació dels tributs que té assignats per llei, no? Això és una tranquil·litat perquè dona seguretat jurídica, no? En el sentit de que no s'avancen qüestions que, com per exemple l'Agència Catalana de Recaptació d'Impostos, que col·labora amb la estatal, perquè aquí a Catalunya és conjunta, no hi ha un control absolut per part de la part institucional catalana, però sí que es recapta conjuntament perquè hi ha una participació dels impostos estatals que es queden a Catalunya, vull dir, de l'IRPF, la cistella, no? De l'IVA, de tots, no? I per tant hi ha un treball conjunt, no?
No es queda, recapta l'Estat i després es passa a l'Ajuntament, a la Generalitat.
Sí, però la cistella aquesta d'impostos, sí. És, no?
Hi ha una participació d'IRPF,
de l'IVA, etc., i alguns al 100%, no? D'impostos.
Sí, dels petits, sí.
Bé, jo volia, a part, era un agraïment, no? De seguretat jurídica en aquest sentit, no? Jo volia retornar a la qüestió dels municipis i de la reforma de les administracions, perquè en definitiva jo crec que el que ha fet l'Estat, en la meva modesta opinió, o almenys el govern de l'Estat, en la meva modesta opinió, és començar per l'administració dèbil, no?
Sí, sí, evidentment.
Quan la reforma veritable és la dels ajuntaments cap amunt, no?
Allà on es poden estalviar els diners és començant pel govern de l'Estat i anar baixant. Sí. Ho he fet exactament al revés.
Sí, jo precisament volia incidir en el que, bueno, les set administracions que hi ha a Catalunya, partint dels ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, govern autonòmic, govern de l'Estat i, bueno, un petit detall que és la Unió Europea, que marca les directives legals marc en el que es movem ara, no? En aquests moments, no? Vull dir, per quan una veritable reforma de les administracions, que el greix de l'aparell administratiu comença a reduir-se quan ja l'esforç de les famílies i de les empreses queda demostrat que l'hem fet, no?
Sí, miri, estic d'acord amb vostè que hem començat sempre per la part més feble i la que menys despesa comporta. Clar, posats a fer reformes de l'administració, doncs, hi ha competències com cultura, per exemple, que estan transferides totalment amb algunes autonomies i a Catalunya hi continua havent, doncs, la delegació de cultura del Ministeri. Ens haurien de dir quan val tota aquesta duplicitat, i quan es parla de duplicitat, qui les té. El fet que hi hagi diversos nivells d'administració, el que és dolent és que dupliquem les coses i els serveis. Si cada administració fa allò que li ha de fer, doncs en principi no és dolent. I estaria d'acord que i em sembla que la llei catalana que està en el Parlament va en aquesta direcció, que, per exemple, quan hi ha àrea metropolitana no cal que hi hagi Consell Comarcal. Estaríem totalment d'acord, perquè les funcions ja la fa. I que es poden ajustar coses en aquest sentit. També estaria d'acord en que se suprimessin les diputacions i passéssim a tenir vegueries. Jo sempre he tingut la vaga esperança de ser el darrer president de la Diputació de Barcelona i ser el primer veguer en cap de la vegueria de Barcelona.
Sí, però quan estem parlant de reduir i simplificar administracions, fer vegueries, això seria crear-ne més encara, no?
No, perquè serien en substitució de les diputacions.
Però hi hauria un...
Jo crec que
es parlava de fer alguna vegueria més. Ara estic parlant de memòria, sent, no? Vull dir, la del Penedès, crec, i la Catalunya Central.
Serien
no?
sis, però les quatre diputacions es transformarien en sis vegueries, però serien el mateix. No hi hauria diputació i vegueria. I, per exemple, els consells comarcals poden ser, diguem, extensions de la vegueria més a prop del territori.
O sigui, no suprimir els consells comarcals. Suprimir els consells comarcals, poder, no? O no?
Jo crec
no crec que no.
Jo crec que els consells comarcals, que com més s'allunyen de la metròpolis, de les grans conurbacions urbanes, més necessaris són. El Consell Comarcal de Barcelona és, jo crec que no té raó de ser, però el del Pallars Jussà, jo crec que sí, perquè fa aquesta funció de mancomunar serveis amb diversos ajuntaments que per la seva massa crítica no tenen prou envergadura per fer serveis de qualitat.
I aquesta transformació de les diputacions cap a vegueries, diu que vostè li agradaria ser l'últim president de la Diputació de Barcelona. Això creu que ho podrà veure en el seu mandat el senyor Esteve?
Em temo que no. Em temo que no.
Bueno, això malgrat que hi ha una llei aprovada pel Parlament de Catalunya des del 2011 de creació de les vegueries, no? Hi ha una disposició transitòria
No es pot fer des de Catalunya perquè això és una llei estatal. O sigui, la Constitució parla de les províncies i la modificació dels límits d'aquesta província ho ha de fer les Corts espanyoles. Sí que es podria adoptar un acord del Parlament de Catalunya canviant el nom, però això sense modificar els límits.
No busquem més problemes, no? No busquem més problemes que per on n'hi ha, no? Daniel.
Sí. A mi la idea aquesta de ser el darrer president de la Diputació i el primer veguer, a mi em fa il·lusió, sincerament, no?
Que el vol fer fora, senyor Esteve?
Jo sí que crec que les vegueries sí que diràs, és que com tu ets de les Terres de l'Ebre i allà fa mil anys que es demana, no? És que
sigui, ja li ha sortit la vena de les Terres de l'Ebre.
Allà això ha estat sempre molt arrelat, però en canvi una cosa és les diputacions, ara sabem que són uns grans ajuts dels ajuntaments, sobretot dels petits. Però fa anys es pensava una mica, això ho fa la Diputació, té les carreteres tals que depenen de la Diputació. Sembla que feia unes coses molt més directament cap al ciutadà. Ara dona la impressió de que les Diputacions, i com que et pregunto a Barcelona, sembla que fan aquests ajuts a l'Ajuntament, als ajuntaments, i després que no fan coses. Podria dir, de cara al ciutadà, quines coses en aquest moment està fent la Diputació de Barcelona més enllà d'aquest ajut als ajuntaments? Potser la gent no ho sap massa, no?
La xarxa de carreteres la continuem tenint,
Però moltes han passat a la Generalitat, no?
Però les està mantenint la Diputació. No. O sigui, la xarxa de carreteres hi és. Però el concepte de Diputació i el que tenim i el que jo crec que és el que ha de ser és de servir, les Diputacions han de servir al ciutadà a través dels ajuntaments. I han de garantir que el poble més petit de la demarcació de Barcelona, els ciutadans tinguin els mateixos o semblants serveis que tenen els ciutadans de Barcelona. Que es visquin allà on visquin, tinguin la mateixa qualitat de serveis. I això és el que ha de fer la Diputació i crec que, honradament que fa. I és això que dèiem, al principi. L'esperit de la Diputació de Barcelona és posar-nos el servei a l'Ajuntament perquè pugui fer els serveis als ciutadans amb el màxim de solvència. No al revés, que l'Ajuntament imposi a l'Ajuntament, que la Diputació imposi a l'Ajuntament allò que ha de donar als seus ciutadans. Per tant, aquí, per exemple, serveis que fa directament el ciutadà, l'assistència a persones que viuen soles, l'Estat, per exemple, el darrer any va suprimir les ajudes d'assistències domiciliàries. La Diputació, en la seva demarcació, ha suplert tota l'aportació de l'Estat. I aquestes persones que porten un penjoll per avisar si tenen algun problema, això ho financia la Diputació en molt bona part, fins al punt de substituir l'aportació de l'Estat. Això és una prova de les que fem directament. Però, ja dic, l'objectiu nostre és servir el ciutadà, però a través del que cada ajuntament, lliurement i amb l'autonomia local que li pertoca, decideixi. Perquè a la demarcació de Barcelona hi ha 311 ajuntaments. I tenim el de Barcelona fins al de Sant Jaume de Montanyà, que tenen 27 habitants.
Frontanyà, no?
Frontanyà.
Eh?
Sí.
També els hi demana això, l'Ajuntament de Barcelona?
També.
També?
Sí. Tenim uns convenis molt importants pel que fa a biblioteques, pel que fa a aspectes culturals. Estem treballant conjuntament, però amb una aportació molt important de la Diputació, per exemple, en el Museu Marítim de les Drassanes, gairebé molta part del pressupost és de la Diputació. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona també és la Diputació. Tenim una participació important en el Gran Teatre del Liceu. L'Institut del Teatre va totalment a càrrec de la Diputació de Barcelona. Sí, són grans institucions que tenen la seu a Barcelona i, per tant, Barcelona, diguem-ne, en gaudeix. Però també hem de tenir en compte tots els altres. Vol dir que hi ha una varietat total de necessitats d'una a l'altra i que no podem fer una llei general que serveixi per Barcelona i
pels més petits, no?
Sant Jaume de Montanyà.
Molt bé. Esteu escoltant...
Per tant, a cada ajuntament sap el que necessita i el que vol donar a la seva gent. I ho fem a partir d'aquí.
Molt bé. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, amb el senyor Salvador Esteve, que és el president de la Diputació de Barcelona, i en companyia del Daniel Arasa, Joan Carles Valero i Marcos Pardairo. Endavant, Marcos.
Sí, sobre això que deies, Daniel, la prestació de serveis de la Diputació, que és poc visible. Jo crec que la cosa més visible de la Diputació, potser m'equivoco, és precisament la xarxa de biblioteques, de la que parlava ara, president. Trobo un èxit brutal, sobretot perquè no deu haver-hi gaires entitats o gaires xarxes que tinguin més socis que la xarxa de biblioteques.
Sí, sí, és l'entitat d'Espanya que té més carrets. I això... parlem de xarxa, vol dir que pots anar a qualsevol biblioteca i els que no tenen biblioteca, que són els menys de 5.000 habitants que no tenen obligació de tenir-ne, tots i que molts ja en tenen, hi ha uns bibliobús que passen setmanalment. I a qualsevol biblioteca pots demanar qualsevol llibre i com que estem en xarxa, ja diem que és la biblioteca més gran del món, perquè pots aconseguir aquell llibre doncs, al cap de dos dies.
Bueno, comentaria aquest. I després, president, li volia preguntar sobre com s'està modificant en els darrers anys, jo crec que a tota velocitat, el mapa polític a nivell municipal, amb la irrupció de moltes forces noves que no només irrompeixen, sinó que sembla que hagin vingut per quedar-se o almenys alguns anys. Vostè ho veu així, que el mapa municipal que coneixerem el 2015 és molt diferent del mapa municipal que va sortir del 2011? Cada cop pot ser més inestable, cada cop pot ser més difícil de governar moltíssims ajuntaments.
Bé, això pot passar. Jo fer previsions del que pot passar a l'any que ve, el mes de maig, com que d'aquí hi han de passar tantes coses, jo ho veig molt difícil. La veritat és aquesta. Sí que sembla que hi hagi una tendència a que, això que diu vostè, de que hi ha forces emergents que poden tenir presència allà on tant hi són. Però bé, això serà la mostra de la diversitat del país. No? El país és el que és i el que tenim, i per tant als ajuntaments hi haurà totes aquelles forces que la gent de cada poble volen que hi sigui. Més difícil de governar, és evident que hi haurà d'haver pactes, hi haurà d'haver situacions. Aquí hi ha una cosa que ha fet la llei aquesta, que sembla que prevegui futures dificultats d'entesa, i en temes tan importants com el pressupost, si un govern minoritari el presenta al ple i no li aproven, el pot aprovar la comissió de govern. Això ho ha fet fa pocs dies l'Ajuntament de Badalona, que està en minoria, va presentar el pressupost, no li van aprovar.
No,
l'alcalde de Trias era abans de la llei i el que va fer és una moció de confiança. I si es presenta una moció de confiança i no te la guanyen, vol dir que el pressupost queda automàticament aprovat. La llei ara és una altra cosa, i el que va fer Badalona és una altra cosa. Presenta al matí el pressupost en el ple, no li aproven, i a la tarda fa una junta de govern i l'aprova.
Bé, això és positiu també, doncs, no paralitzes la vida del municipi, no?
Sí, però deixes totalment sense opció a l'oposició. Un dels elements que té l'oposició és poder discutir una mica el pressupost, no? Per tant, bueno, això és així i això és el que fa la llei. Per tant, això sembla una mida dels partits grans, en aquest cas el PP, enfront d'aquesta atomització que es podria preveure.
Joan Carles.
Sí, continuant en la línia que apuntava el company Marcos, en el sentit de que d'aquí un any, poc més d'un any, 14 mesos, no, al maig de l'any vinent, encara que hi hagin de passar moltes coses o no en aquest termini, no, com per exemple unes europees el 25 de maig, sembla, jo he parlat amb alcaldes convergents en aquests darrers temps i estan neguitosos en el sentit de que veuen com l'avanç d'una altra força política que en les enquestes doncs, indiquen que fins i tot obtindrien la majoria de vots en unes possibles eleccions autonòmiques, estic parlant d'Esquerra Republicana de Catalunya, doncs estan neguitosos de que desplacin en els municipis el partit d'Esquerra Republicana a Convergència i Unió, no? Aquesta seria un primer escenari que, si traspasses el resultat electoral de les enquestes, doncs sembla ser que podria ser. I després una pregunta que vostè ha dit, és veritat, que es presta uns grans serveis a la Diputació. la prova és, per exemple, la xarxa de biblioteques que comentava, i després els serveis que també comentava vostè, de més centrals, no? Com l'Institut del Teatre, etc. Però després hi ha municipis, com per exemple, jo visc en un municipi de 5.000 habitants, tenim una biblioteca excel·lent, funciona de meravella, dono fe, o sigui, felicitats per aquest servei. Però després tenim un teatre supergrandiós que es va fer de manera mancomunada amb l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació, etc., i una participació municipal. Però clar, el que ens està costant ara en el poble és mantenir aquest teatre. O sigui, hi ha moltes instal·lacions que es van fer en l'època, diguéssim, bona, de l'exuberància irracional, diguéssim, que ara el que costa és mantenir les piscines municipals cobertes, per exemple, per pobles petits. Jo recordo que a Alemanya, amb el Plan Schröder, quan es va unificar l'Alemanya, vull dir, a municipis van tancar instal·lacions, vull dir, perquè clar, no es podien mantenir, no? Vull dir, hi ha alguna mena de bueno, vostè té un pla per racionalitzar aquesta despesa i que, per exemple, una piscina funcioni doncs per tres municipis del voltant i no tenir que mantenir tantes. És un exemple una mica tonto, però era la línia de racionalitzar, perdó, si m'he estès.
No.
Si em permet, potser, perquè va en la mateixa línia, perdona, explica'm el mateix, parlava abans de Sant Jaume de Frontanyà, però en tot cas, pobles petits, ja recordo quan va haver aquell informe, el projecte Roca, de desaparició de municipis petits, o desaparició en base de juntar-se i tal, fusió de diversos municipis. En això com estem? Això enllaça una mica el mateix. Creu que d'alguna forma es podrà avançar en fusió de municipis o simplement a mancomunar-se perquè no hi ha possibilitats d'una forma generalitzada de fusions?
Són dues preguntes grosses.
Van en la mateixa línia.
Tres.
Ja, més si les agrupem primer, i fem esprit de síntesi, senyor Esteve.
Primer, la qüestió política. Jo crec que no es poden traspassar mimèticament les enquestes per unes eleccions autonòmiques a unes municipals, perquè el pes que té el candidat a cada poble concret és importantíssim. Jo sóc alcalde des de fa 24 anys d'una població que sociològicament no diria que ha de ser governada per Convergència i Unió. Per tant, jo crec que això, el que si coneix alcaldes convergents que pateixen per això, no deuen tenir prou confiança en ells mateixos. I també li diria que si parlés amb alcaldes socialistes potser encara ho veurien més fort tot això. Això és pel cantó polític que s'ha referit a la seva intervenció. En quant a la racionalització, jo crec que és veritat, i no ho podem amagar, que els alcaldes en general i alguns molt particularment hem fet excessos en un moment d'eufòria econòmica. Però qui és el sector de la societat que no ha fet excessos en un moment d'eufòria econòmica, començant pels bancs?
Que tiri la primera pedra, no? Que
deia l'Evangeli. Per tant, això és així. Què hem fet els alcaldes? Hem donat compliment a allò que ens demanava la ciutadania, que ens deia: el poble de costat tenen 100 habitants menys i tenen una piscina coberta que nosaltres no tenim, per tant, la volem. Sí, això ha anat així. I entre tots som culpables d'uns excessos que jo crec que en aquests anys de crisi els ajuntaments som els que hi hem posat més remei amb això. I ens hem racionalitzat i ens hem situat cadascú, com hem hagut de fer a cada casa, a una despesa d'acord amb els ingressos que tenim. I això jo crec que és així. El tema de la fusió de municipis, personalment jo estic totalment en contrari.
En contra?
Sí? En contra, totalment en contra. I jo, en la legislatura anterior, va ser president de l'Associació Catalana de Municipis. Jo m'he reunit amb tots els alcaldes de Catalunya de menys de 1.000 habitants, alcaldes i regidors. Aquesta gent fan una feina tremenda, sense cobrar, i fan absolutament de tot. Si això s'hagués de fer des de qualsevol instància que no sigui el mateix poble, seria 100 vegades més car. I vostè, que és de les Terres de l'Ebre, amb un gran sentit de pertinença en el lloc de naixement, això passa a tots els pobles. Tothom se sent molt orgullós del seu poble i del seu campanar. I oblidar això jo crec que és impossible en la manera de ser del nostre país. El que han de fer, i ho estan fent els ajuntaments, és mancomunar el màxim dels serveis. I en això els consells comarcals jo crec que tenen un paper importantíssim.
President, tornant a aquesta llei de règim local, afecta a tots els ajuntaments d'Espanya, menys, tinc entès, País Basc, Navarra i Canàries.
I Canàries.
Com és això? Quin és aquest fet diferencial que ens diferencia dels bascos, navarresos, que podeix aquests el consell?
De la mateixa manera que no els afecta el tema de la hisenda a cap d'aquests territoris, que tots tenen...
Sempre és un gran avantatge, doncs.
Sí. Evidentment. Sí. Per exemple, en la qüestió municipal, habitants per habitants, un poble al País Basc o a Catalunya, el País Basc té 3 vegades més de pressupost que Catalunya.
És una quantitat molt
immensitat.
3 vegades més de pressupost. És així, tenen un règim especial i doncs en gaudeixen fins allà on sigui d'aquí. Quan diuen els bascos no són prou solidaris amb Catalunya, és que no ho poden ser. Tenen massa ben muntat per...
Tampoc,
perquè nosaltres els distraiem.
Tampoc els interessa canviar-lo gaire res. Això mateix. No? Podeu que hauríem de fer, senyor Esteve, en lloc de treballar per fer aquesta consulta que diuen que serà el dia 9 de novembre, no sé si serà o no, lluitar per tenir un finançament molt més adequat, molt més fort i molt més bon.
Això es van intentar i ens van fotre la porta al morros el primer dia. Això era el concert econòmic.
Sí, el pacte fiscal, vol dir.
Pacte fiscal.
Sí, que per cert, quan en Daniel Arasa ha parlat de l'informe Roca, jo també voldria recordar que en el pacte constitucional, que el senyor Miquel Roca era un dels membres, era un dels dos catalans dels 7 pares de la Constitució, recordo desaparegut també Jordi Soletura, per part d'una altra força política, però també era català, eren dos de set, està bé, no, la proporció, doncs no es va voler llavors que l'autonomia de Catalunya tingués un consell econòmic, perquè, recorda el senyor Roca, en aquells moments es pensava que recaptar impostos era impopular. I llavors, diguéssim, va ser en qualsevol cas un error històric.
Si som fidels a la història, hem de recordar que si no es va demanar el concert econòmic per Catalunya és perquè la força política dominant, que eren els socialistes i el PSUC, s'hi van oposar. Per part de Convergència i Unió, el senyor Trias Fargas, des del primer moment, en les discussions a l'Estatut de Sau, que era allà on es havia de parlar d'això, va proposar un concert com el del País Basc. La composició de forces era la que era i es va decidir que no.
Abans recordava aquest percentatge que m'ha creat l'atenció que deia el president González sobre la distribució de la despesa que havia d'haver-hi entre administració local, autonòmica i estatal. I deia que era 50% per l'estatal, 25% i 25%. I jo crec recordar que el president Maragall establia uns altres percentatges que deia el que hauria de ser és 40% administració estatal, 30% administració autonòmica i 30% administració local. Vostè quina opinió en té? qui hauria de concentrar o sigui, el càrrec de la despesa, el càrrec dels serveis?
Lògicament, i això també dependria d'autonomies, perquè hi ha autonomies que tenen el servei de presons, per exemple, n'hi ha que no les tenen. Això també depèn del grau de competències que estàs exercint. Però, evidentment, si l'Estat ha transferit competències, ha de transferir els diners. Si els ajuntaments han de fer tot el que han de fer, també necessiten més diners. I la prova és que no és que no hàgim arribat al 30, és que els ajuntaments, és que no hem arribat ni al 25, estem en el 14, i quan es parlava d'això estàvem al 13. O sigui, s'ha fet molt poc camí en aquesta direcció.
Molt bé, doncs estem arribant al final del Converses d'aquest dissabte. Ha estat un plaer escoltar el senyor Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona i també alcalde de Martorell, veritat? Que és el començament del programa, se m'ha oblidat si torno també com a alcalde de Martorell. 24 anys.
El càrrec important que tinc és el d'alcalde.
24 anys, eh?
24 anys amb dos períodes. Del 87 al 2003. El 2003 vam guanyar les eleccions i ens va faltar 6 vots. I es va fer un tripartit i ens van expulsar de l'Ajuntament, però el 2007 hi vam tornar i fins ara.
I el mes de maig de l'any que ve es presenta?
Bé, no està decidit, n'hem de parlar.
Per a ser veguer, el primer veguer segurament li toca, eh?
Començo a tenir una edat ja.
S'ho està pensant?
Sí, sí.
No en té gaires ganes, ok.
Jo quasi bé diria que no em presentaré.
Doncs amb aquest títol posem el punt final al Conversa d'aquest dissabte. El Salvador Esteve, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vostès i ja saben en la seva disposició.
Molt bé, gràcies també al Daniel Arasa, al Marcos Pardeiro, Joan Carles Valero.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom, tornem la setmana que ve. Gràcies i que vegi, adéu-siau.